Mapamundi, amb Quim Olivares.
Hola, bona nit. A aquesta hora l'actualitat internacional se centra a Bombai, on regna la confusió després que fa poca estona diversos homes armats han atacat de manera indiscriminada 7 punts de la ciutat. Per ara, la xifra de morts provisional se situa en 18 i en 50 la dels ferits. La capital financera de l'Índia reviu així els atemptats del juliol del 2006, quan 7 explosions en trens de rodalies van acabar amb la vida de 174 persones i van provocar ferides a més de 400. La situació a Tailàndia tampoc millora. El primer ministre, assetjat pels milers de manifestants, assegura que no pensa dimitir i convocar eleccions, com li aconsella l'exèrcit. Les protestes, per ara, sembla que no tenen aturador. A Mapamundi també mirarem d'aprofundir en les causes de la guerra que es lliura a l'est de la República Democràtica del Congo. Les immenses riqueses del subsol d'aquesta àrea poden ser una resposta. Parlarem amb l'enginyer tècnic de mines, Joaquim Sanz, amb qui mirarem de saber la importància del coltan, un mineral abundant a la zona que és imprescindible per fabricar, per exemple, els telèfons mòbils. Aquí comença
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació SIDOP, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
Una cadena d'atemptats a la ciutat índia de Bombai ha fet 18 morts i 50 ferits segons un balanç encara provisional. Un dels atacs ha afectat un hotel on s'allotjaven un grup d'eurodiputats i funcionaris europeus i un d'ells ha resultat ferit. En té més informació Maria Alba Gilabert.
Es tracta d'un membre de la Delegació de Comerç Exterior del Parlament Europeu que presideix el convergent Ignasi Guardans, que és qui ha acompanyat el funcionari ferit a l'hospital. El mateix atac ha sorprès la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, que n'ha sortit il·lesa igual que un grup d'empresaris espanyols. Tots es troben bé, però els han hagut de desallotjar de l'hotel. En total, hi ha hagut unes 7 accions a diferents punts del barri financer, dutes a terme per homes armats amb granades i armes automàtiques. La majoria de les accions terroristes que es produeixen els darrers anys a l'Índia són atribuïdes a islamistes radicals.
N'estarem pendents al llarg del Mapa Mundi per si hi ha algun nou balanç de víctimes o en algun cas també alguna reivindicació d'aquest atemptat. Deixem l'Índia ara i anem a Tailàndia perquè el primer ministre d'aquest país no pensa dimitir, tot i que el cap de l'exèrcit li ha demanat que dissolgui el Parlament i convoqui eleccions per frenar les protestes dels opositors i tancar la crisi política. El mandatari acusa els manifestants de violar la llei i destruir la democràcia. En les últimes hores, una persona ha mort pels enfrontaments mentre l'aeroport internacional de Bangkok continua tancat. Ens en informa des de Pequín Nandu Zanoguera.
El primer ministre tailandà, Somchai Wongsawat, ha fet una intervenció televisada per deixar clar que no dimitirà. Somchai ha alegat que va ser escollit en unes eleccions democràtiques.
Compatriotes, aquest govern va néixer legalment i va ser escollit per la gent de tot el país. És una democràcia sota una monarquia constitucional. Nosaltres cuidem de tota la gent del país. El meu càrrec no és important, però els valors democràtics sí que ho són. El respecte a la llei és molt important per protegir la gent innocent d'aquest país. Aquest govern i jo mateix hem de protegir la democràcia per protegir la gent de la nació.
Aquesta intervenció és el primer que ha fet quan ha arribat a Tailàndia procedent del Perú, però no sense dificultats. L'avió ha aterrat a Bangkok, però ràpidament s'ha hagut d'enlairar cap a una altra ciutat, Chiang Mai, perquè el principal aeroport de la capital està ocupat per manifestants contra el govern i tancat el trànsit. Hores abans, el cap de les Forces Armades, el general Anupam Pao Chinda, havia demanat a Somchai que dissolgués el Parlament per convocar eleccions anticipades.
No és que vulguem pressionar el govern, però suggerim que el govern hauria de deixar que la gent tingui una altra oportunitat de decidir sobre el futur del país en unes noves eleccions.
El general s'ha mostrat contrari a un cop d'estat i, de fet, ha demanat als manifestants contra el govern que abandonin les instal·lacions que tenen ocupades. Les multituds han assetjat l'aeroport internacional de Bangkok, que està tancat al trànsit. 4 explosions han sacsejat aquest aeròdrom i també l'antic, on està situat el govern provisional, mentre que un activista antigovernamental l'ha mort a trets a Chiang Mai, al nord del país.
El president electe dels Estats Units vol combinar veus experimentades del món de l'economia amb noves visions sobre les finances. Barack Obama ha anunciat aquesta tarda que crearà un nou organisme econòmic que dependrà directament de la Casa Blanca. Es tracta del Consell Assessor per la Recuperació Econòmica, que tindrà com a director un veterà, Paul Volcker, director de la Reserva Federal, durant les presidències de Jimmy Carter i Ronald Reagan. Ana Cortades.
Per això hi ha hagut veus crítiques entre la premsa que han qüestionat a Obama el nomenament de persones relacionades amb altres administracions. Obama responia que en aquests moments de crisi no s'entendria el nomenament de persones inexpertes i afegia això.
What we are going to do is combine. El que farem és combinar experiència amb noves idees. With fresh thinking. But understand where. Però entenent que la visió pel canvi és prioritària. Jo la vull fer. Aquesta és la meva feina. That's my
job. Obama ha justificat el nou organisme perquè, segons ha dit, Washington de vegades se sent massa aïllat i ajudarà a la coordinació. I respecte a si això és una crítica a la manera com tracten els afers econòmics a la Casa Blanca, Obama deia el següent.
Parla de la meva frustració per totes les famílies que he conegut en els últims dos anys que han perdut l'assegurança sanitària o que tenen les pensions en perill, gent jove que no es pot permetre anar a la universitat. Expressa la meva frustració per la incapacitat de fer front als problemes que s'arrosseguen des de fa temps, dels quals hem anat parlant durant dècades.
Aquesta ha estat la tercera compareixença consecutiva del president electe.
Obama ha parlat d'economia i nosaltres a Mapamundi ho fem ara, en aquest cas de macroeconomia, perquè la Comissió Europea ha proposat un pla de 200.000 milions d'euros que hauran de finançar en bona part els 27 estats membres per rellençar l'economia i tornar la confiança als ciutadans. Oriol Serra és el nostre corresponsal a Brussel·les. Bona nit, endavant, Oriol.
Hola, bona nit. Doncs aquest pla de rellançament econòmic o de salvament no és altra cosa que la continuació d'aquell esborrany que la Comissió Europea ja va presentar fa tot just un mes i que ara s'ha acabat de polir tenint en compte nous detalls, especialment els sorgits de la cimera de Washington per la refundació del capitalisme. Avui Brussel·les ha posat xifres concretes damunt la taula amb aquests 200.000 milions d'euros, una quantitat que hauria de servir per reactivar l'economia europea i treure-la de l'espiral recessionista en què es troba. El president de la Comissió, José Manuel Durão Barroso, ha qualificat el pla d'excepcional i d'ambiciós i ha demanat als governs dels 27 que inverteixin en innovació, infraestructures i eficiència energètica.
D'altra banda, avui la presidència de torn de la Unió Europea, que exerceix França, ha lamentat que la Xina hagi suspès una cimera euroxinesa com a represàlia per la reunió que el president Nicolas Sarkozy mantindrà amb el Dalai Lama, el líder espiritual dels tibetans. Serà el mes de desembre i a Polònia. Oriol, endavant, quina reacció hi ha hagut des de la Comissió?
Doncs de moment hem de dir que les relacions entre Brussel·les i Pequín s'han tensat de mala manera les últimes hores fins al punt que la cimera entre la Unió Europea i la Xina, prevista pel proper 1 de desembre a la ciutat francesa de Lió, s'ha hagut de cancel·lar com tu apuntaves. El motiu és, una vegada més, la visita del Dalai Lama a Europa i el fet que sigui rebut per les màximes autoritats europees. Recordem que el president de torn de la Unió Europea, Nicolas Sarkozy, té previst trobar-se amb el Dalai Lama el dia 6 de desembre a Polònia, en una cerimònia d'homenatge al líder anticomunista polonès Lech Walesa, coincidint amb l'aniversari de la condecoració de Walesa amb el Premi Nobel de la Pau ara fa 25 anys. Per Pequín és una deshonra que els líders polítics europeus tractin de tu a tu amb el Dalai Lama, a qui la Xina considera un element perillós perquè defensa l'autodeterminació del seu país, el Tibet. Val a dir que el govern xinès ja va advertir la UE que les relacions bilaterals es veurien malmeses si el Parlament Europeu concedia el Premi Sakharov a l'activista pro drets humans Hu Jia, cosa que va acabar passant. Des de Brussel·les s'ha lamentat que Pequín canceli la cimera de la setmana entrant en un moment clau pels interessos de les dues parts, especialment ara que cal trobar una resposta global a la crisi econòmica.
Molt bé, Oriol Serra, gràcies. Bona nit.
Bona nit.
No deixem de parlar, de fet, de la Unió Europea, perquè el Tribunal Constitucional de Txèquia ha aplanat el camí perquè el país adopti el Tractat de Lisboa. Segons el Tribunal, el tractat és compatible amb la llei txeca i, per tant, el Parlament pot ratificar-lo. Un obstacle, però, serà la figura del president del país, Václav Klaus, un conegut euroescèptic. Laura Castro.
De fet, Klaus s'ha declarat decebut per la decisió del tribunal i l'ha qualificat de política subjectiva i conceptualment errònia. El president txec, a més, ha animat els parlamentaris a presentar noves iniciatives contra el Tractat de Lisboa, que Klaus rebutja perquè considera que és poc democràtic i cedeix massa poder a Brussel·les. La decisió del tribunal no tanca el procés de ratificació perquè és necessària la firma del president. La República Txeca serà la presidenta de torn de la Unió Europea a partir del gener de l'any que ve. En aquests moments, tots els països de la UE han ratificat el Tractat de Lisboa, tret d'Irlanda, la República Txeca i Polònia, on el president encara no l'ha firmat.
Mapamundi. L'exèrcit d'Israel ha planejat i executat reiteradament l'assassinat de milicians palestins, malgrat tenir l'opció de detenir-los. Aquesta acusació l'ha llançat un diari israelià basant-se en documents interns del comandament militar hebreu. L'exèrcit assegura que no vulnera la legislació vigent i justifica aquestes pràctiques emparant-se en la seguretat nacional. Corresponsal a Jerusalem, Jenny Lozano.
El diari Haaretz ha obert la caixa dels trons aquest matí en publicar el que de fet ja era Vox Populi als territoris palestins. L'exèrcit hebreu ha assassinat sospitosos d'activitats terroristes a Cisjordània, passant per alt la possibilitat de practicar detencions en lloc d'execucions i ignorant el perill de matar civils durant aquestes operacions suposadament selectives. El rotatiu cita i reprodueix documents interns del comandament militar i revela un cas concret. Es tracta de l'assassinat d'un líder de la Jihad Islàmica el juny de l'any passat, que va ser planejat i autoritzat per escrit en una reunió d'alts càrrecs de l'exèrcit 3 mesos abans de l'ofensiva. Aquestes pràctiques vulneren fins i tot la legislació vigent a Israel, que només autoritza l'assassinat de sospitosos en cas que la detenció sigui impossible i la població civil no corri perill. Un portaveu de l'exèrcit hebreu ha admès aquesta emissora que s'han efectuat aquest tipus de mesures, però nega que siguin il·legals, perquè es fan servir, segons ha explicat, només quan existeix un risc extrem per als soldats o als civils d'Israel.
No deixem Israel perquè el fiscal general d'aquest país estudia presentar càrrecs per corrupció contra el primer ministre sortint Ehud Olmert.
En un comunicat al Ministeri de Justícia israelià, assegura que el fiscal general ha explicat a Olmert els càrrecs que se li podrien imputar, però que encara no ha pres la decisió final. Olmert va dimitir al setembre i el seu partit, el Kadima, va decidir que Zipi Livni, l'actual ministra d'Afers Estrangers, fos la primera ministra fins a les eleccions generals del 10 de febrer.
I cop d'efecte del govern de l'Iraq. L'executiu d'aquest país convocarà un referèndum per votar l'acord de seguretat amb els Estats Units, que preveu la retirada de les seves tropes des d'ara fins al 2011. La data escollida és el 30 de juliol de l'any que ve.
La celebració d'un referèndum és una de les condicions de la minoria sunnita, els hereus de Saddam Hussein, per donar suport a l'aprovació del text. Precisament avui el Parlament iraquí ha ajornat la votació d'aquest acord fins demà. El govern de Bagdad vol obtenir el suport del màxim nombre de representants, inclosos els partits sunnites, i evitar que el document tiri endavant per la mínima. Les forces sunnites, però, volen com a contrapartida que s'elimini la llei per erradicar el partit Baas de l'antic dictador i que la seva comunitat tingui més pes en la presidència de l'Estat.
Pocs segons i arribarem a 3:15.
Les notícies en un minut.
La repassem amb Òscar Callau. Bona nit.
Bona nit. La Comissió Europea proposa un pla de 200.000 milions d'euros per reactivar l'economia. Les mesures, finançades en gran part pels estats membres, inclouen ajudes pel sector de l'automòbil i els 27 les han d'aprovar en una cimera el mes que ve. Nova mobilització dels treballadors de Nissan contra els acomiadaments previstos a les plantes de Barcelona. Els manifestants han portat la protesta fins a la seu de la Conselleria d'Innovació, Universitats i Empresa i també han tallat la Diagonal a la ciutat de Barcelona. Catalunya registra la xifra més alta de naixements des de fa 30 anys, en gran part per l'arribada de la immigració en edat fèrtil, que ha fet créixer la fecunditat en edat joves. 3 de cada 10 dels nadons nascuts l'any passat tenen un dels pares o tots dos estrangers. I pel que fa al temps, cel serè i nit de rigorós hivern amb glaçades generalitzades que poden ser intenses en algunes àrees interiors i del Pirineu. No arribaran a la costa o hi arribaran de forma molt localitzada. La tramuntana es mantindrà amb alguns cops forts al nord de la Costa Brava.
I ara cop d'ull al trànsit. David Ubach, bona nit.
Bona nit. Doncs com de costum, a aquesta hora hem de parlar d'una situació del trànsit que és molt tranquil·la en una xarxa viària entorpida encara, això sí, a l'autovia 2 per aquest accident amb un camió implicat que manté encara un carril tallat sentit cap a Barcelona al tram de Belllloc d'Urgell i per això hi trobem algunes aturades en aquest indret que expliquem. A banda, a Barcelona hem de parlar d'una ronda de dalt que encara pateix lentitud entre Collserola i Valldaura per circular cap a la Trinitat. Així doncs, és tot de moment i tornem a les 9.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Mapamundi. El món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Continuem, doncs, el repàs d'aquesta actualitat internacional que ens porta a l'Amèrica Llatina perquè el president rus, Dmitri Medvedev, comença una gira per Venezuela i Cuba, països que visitarà després de la seva estada al Brasil. Coincidint amb la visita, a Venezuela hi ha desplegada una important flota de l'armada russa. En té més informació el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
El president rus Dmitri Medvedev, abans de volar cap a Caracas, a Venezuela, ha passat 2 dies al Brasil, on ha signat diversos acords de col·laboració amb el seu homòleg Luis Ignacio Lula da Silva. La ciutat de Rio de Janeiro ha estat la segona escala d'una gira per l'Amèrica Llatina, que ja ha passat també pel Perú i que seguirà camí ara cap a Venezuela i Cuba, on es reunirà Medvedev amb Fidel Castro. I és que Moscou es vol posicionar com ferm i seriós aliat pels llatinoamericans.
La Rússia i Brasil. Juntos.
De fet, el president del Brasil, Lula da Silva, a qui sentim, destaca que anar de la mà de Rússia és, entre altres, garantia d'èxit per superar l'actual crisi financera. Però la presència russa aquí a l'Amèrica Llatina no es limita només a aquesta gira presidencial de Medvedev. En les darreres hores arribava al port veneçolà de la Guajira una potent flota de bucs de guerra, entre ells el monumental creuer nuclear Pere el Gran, el més gran al món de la seva categoria, des de la Guerra Freda, que bucs de guerra russos no navegaven per aigües del Carib. D'aquí que aquest desplegament hagi despertat certa preocupació als Estats Units. Des de Washington han deixat clar que no trauran l'ull de sobre a l'armada russa, però el vicealmirall de la flota veneçolana restava importància a tot plegat.
Nosotros los eventos o los ejercicios que estamos planteando están relacionados mucho, y bien lo dije, con el combate a la droga, antiterrorismo.
Hugo Chávez parlava no fa masses dies de la gran oportunitat de tenir a Rússia com a aliada.
Cuando el imperio trató de desarmarnos, inmediatamente, al poco tiempo, comenzamos a recibir el apoyo de Rusia.
I Medvedev arribarà a Caracas en qualsevol moment i el primer que farà serà retre homenatge a Simón Bolívar, l'alliberador llatinoamericà, i brújula d'Hugo Chávez cap al socialisme del segle XXI.
Gràcies, Joan. De la República Democràtica del Congo destaquem avui la fugida de centenars de civils congolesos cap a la veïna Uganda per evitar els atacs de les forces rebels del general Tutsi Laurent Nkunda. Més enllà del drama humà que aquest conflicte ha provocat a la regió dels Grans Llacs, avui al Mapa Mundi volem aprofundir en una de les causes de la guerra, les extenses explotacions del subsol de coltan, o coltan, perdó, hauríem de dir, un mineral considerat estratègic.
L'entrevista.
Tot seguit saludem l'enginyer tècnic de mines, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del Museu de Geologia Valentí Massachs, de la mateixa universitat. Senyor Joaquim Sanz, bona nit.
Bona nit.
Per començar, què és el coltan?
El coltan és l'acrònim de dos minerals, la columbo-tantalita, coltan. Ambdós són òxids, un és de tàntal i l'altre és de niobi.
I per què és un mineral estratègic?
Perquè, bueno, com els oients saben perfectament, l'electrònica, el condensador, és un element indispensable en qualsevol circuit electrònic, per gran o petit que sigui. Fins fa pocs anys, doncs, habitualment el condensador era d'alumini, i encara se'n fan d'alumini. Però els condensadors més petits d'alumini deuen tenir una mida entre un centímetre de llargada per mig centímetre de diàmetre. I, esclar, per exemple, amb un telèfon mòbil n'hi sol haver-hi entre 50 i 70 d'aquests condensadors. Departaments d'investigació de la indústria armamentística dels Estats Units van començar a buscar algun metall que pogués substituir l'alumini, però amb unes característiques d'obtenir, per dir-ho així, un millor rendiment amb menys superfície de metall. I el van trobar, i era precisament el tàntal. Llavors, el tàntal, per dir-ho així, es troba amb la columbo-tantalita a part del niobi.
Llavors, quan se'n necessita de coltan per fabricar, per exemple, un mòbil dels que utilitzem a diari?
Molt poc, perquè en realitat, si obríssim algun moment algun mòbil i veiéssim cada un dels condensadors, no fa més d'un mil·límetre. Llavors, evidentment, amb un mil·límetre sí que se'n poden posar 50 i 70. Els primers mòbils que van aparèixer eren uns aparells que passaven poder més d'un quilo. Evidentment, això avui en dia no els vol ningú. Tothom vol equips petits. Llavors, la quantitat exacta la desconec, però podem fer-nos una idea que amb un mil·límetre d'aquest material realment cobrim un ventall enorme, doncs, per poder obtenir peces electròniques molt petites.
El coltan és imprescindible per fabricar el mòbil, i m'imagino que per altres, no sé si dir electrodomèstics o altres materials, no?
Sí, tant els mòbils com els PCs portàtils, com els llapisos de memòria, com si anem a la indústria de l'armament o el que són els míssils, en fi, una gran... Tot qualsevol aparell electrònic, sempre que es procura, doncs, que pesin el menys possible. I perquè pesin el més possible, els elements han de ser cada vegada més diminuts. Doncs aquesta és la funció i la gran utilitat d'aquest metall.
Ens podria explicar quins són els principals productors mundials d'aquest mineral? Estan identificats?
Sí. Generalment els principals productors són Austràlia, Canadà, i després a la zona aquesta que va entre Ruanda i el Congo.
Jo no sé si vostè, com a enginyer tècnic de mines, té constància que, deixant de banda, òbviament, les qüestions polítiques i el conflicte que nosaltres gairebé parlem a diari aquí en el programa Mapa Mundi de l'est de la República Democràtica del Congo, té alguna cosa a veure amb el seu subsol, amb el que amaga sota, en aquest cas, el coltan?
Sí, efectivament, està en una zona geològicament, per dir-ho així, de gran riquesa, en el qual a sota terra, pues, a part del coltan que estem parlant, estem exemple, també hi ha materials com, per exemple, estany amb molta abundància, també hi ha diamants, també hi ha cobalt, hi ha coure, hi ha urani, hi ha wolfram, hi ha terres rares, etc. Una relació llarguíssima, amb una franja, per dir-ho així, que va des del principi, per dir-ho així, del nord de la República Democràtica del Congo fins a arribar a la zona, pràcticament, de Lusaka, que és a la part nord de Zàmbia.
A vostè li consta que les empreses mineres que exploten el coltan o altres minerals d'aquesta mena tenen algun codi ètic de conducta, com per exemple amb el tema dels diamants, que ha costat molt, però sembla que a poc s'està implantant?
Amb el tema del coltan passa exactament igual que amb els altres. El coltan d'aquesta zona de Ruanda l'explota el que en diuen l'exèrcit patriòtic ruandès. El jaciment, diguéssim, va des de Ruanda fins a l'est del Congo, penetra, travessa les dues nacions. Llavors, des de ja fa un temps llarg, l'exèrcit aquest patriòtic ruandès doncs entra, per dir-ho així, a dintre de la part de propietat de la República Democràtica del Congo i invadint tota aquella zona i explotant el mineral d'allà. Ells treuen gran quantitat de mineral, el venen a preu realment molt per sota del cost del mercat internacional i, segons sembla, i ho diuen informacions de bona font, per dir-ho així, doncs cobren a partir amb armament.
I, per tant, hi ha empreses que estan disposades a comprar-lo?
Hi ha moltes empreses europees de moltes nacions, d'Estats Units, d'Alemanya, d'Holanda, de Bèlgica, que estan comprant aquest mineral a un preu realment per sota del preu de mercat.
Per tant, fent una equació fàcil, podríem dir que aquestes empreses estan finançant la guerra.
En certa forma, sí, clar.
I, per tant, sembla que continuarà perquè tots necessitem del coltan.
Aquest és un dels problemes, no? Nosaltres aquí, quan amb el Museu de Geologia de Valentí Masachs de la Universitat Politècnica de Catalunya, tenim tota una secció, per dir-ho així, dedicada al tema de minerals i persones. I dintre d'aquest apartat, minerals i persones, hi ha tota una vitrina dedicada a aquesta zona que en diem dels grans llacs, en el qual zones de grans recursos energètics realment estan passant moltes guerres, moltes morts, d'una forma que realment doncs, és penosa que sigui així.
Senyor Joaquim Sans, moltes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies a tots vosaltres. Bona nit.
Per cert, podeu prendre nota d'aquest web, www.geomuseu.upc.edu, perquè és el web del Museu de Geologia Valentí Masachs de la Universitat Politècnica de Catalunya, per si teniu més curiositat sobre aquesta qüestió. Nosaltres canviem ara d'argument informatiu, parlem de Somàlia, perquè el govern espanyol investiga el segrest d'un fotògraf gallec al nord d'aquest país, de Somàlia. Les dades encara són confuses, però sembla que el fotògraf ha estat capturat aquest matí juntament amb un periodista, que podria ser britànic, i dos informadors somalis més, que treballaven per ells com a traductors.
L'ambaixada espanyola a Kènia investiga les circumstàncies d'aquest segrest, ja que l'executiu espanyol no té representació diplomàtica a Somàlia. El fotògraf espanyol és José Cedón, que de forma habitual treballa per l'agència de notícies France Press i que actualment està establert a Addis Abeba, Etiòpia, des d'on cobreix el conflicte de Somàlia. Cedón sembla que ha estat segrestat per un grup armat quan es desplaçava en cotxe a l'aeroport de Bosaso per sortir del país. Segons el conductor del mateix vehicle, un altre periodista també ha estat capturat. La nacionalitat no ha estat confirmada, però podria ser britànic. La mateixa font assegura que els periodistes cobrien la informació sobre el segrest de vaixells per pirates somalis.
Groenlàndia ha fet un pas decisiu per aconseguir la independència de Dinamarca. Per una àmplia majoria s'ha votat en referèndum una reforma del seu estatut d'autonomia on es reconeix el dret a l'autodeterminació.
El sí ha aconseguit un 75,5% dels vots i la consulta ha tingut una participació rècord, gairebé un 72%. La reforma tenia el suport de totes les forces polítiques tret del Partit Demòcrata, que és minoritari. Tot i que el referèndum tenia caràcter consultiu, s'havia acordat prèviament que respectarien els resultats. Ara els parlaments groenlandès i danès l'hauran de ratificar, un vistiplau plau que en realitat només és un tràmit. Així acabarà un procés que va començar fa 8 anys i que s'ha allargat per culpa d'un conflicte, el repartiment dels ingressos dels pous de petroli que es creu que hi ha al país, que equivaldrien a la meitat de les reserves de l'Aràbia Saudita.
Gràcies, Laura. Hem començat aquest informatiu, aquest programa, Pamundi, parlant-vos d'una cadena d'atemptats a la ciutat índia de Bombai. Doncs bé, segons les últimes informacions que ens arriben des d'aquesta ciutat índia, ja serien almenys 80 les persones que haurien mort i 250 les ferides. Recordeu que l'últim balanç era de 18, per tant, segons fonts de la policia de la mateixa ciutat de Bombai, ja serien 80. A més, segons la cadena nord-americana CNN, a hores d'ara encara hi hauria un grup d'hostatges occidentals que estarien retinguts pels atacants en un dels hotels, en aquest cas en l'hotel de luxe Taj Mahal, d'aquesta ciutat de Bombai. Repassem ara altres notícies en format breu. A partir del 12 de gener s'haurà d'omplir un formulari a internet com a nou requisit per entrar als Estats Units.
Al cap de poc d'haver omplert el formulari electrònic es rebrà una resposta. Si totes les dades són correctes, durant 2 anys no s'haurà de renovar aquest permís. L'autorització serà gratuïta i servirà per agilitzar els tràmits actuals i aconseguir més seguretat, segons les autoritats nord-americanes.
I precisament aquestes autoritats també alerten sobre un possible atemptat d'Al-Qaeda al metro de Nova York.
Pel que se sap, al setembre, membres de la xarxa terrorista haurien considerat la possibilitat d'atemptar contra la xarxa de transport públic novaiorquesa, per si de cas s'hi ha reforçat la seguretat.
I la Cambra Alta Russa, el Consell de la Federació, aprova allargar el mandat presidencial de 4 a 6 anys.
Aquests canvis seran examinats ara per les 83 cambres regionals de la Federació i es podran aplicar en els pròxims comicis legislatius i presidencials previstos pel 2011 i 2012. L'oposició acusa el primer ministre Vladimir Putin de fer aquesta maniobra per tornar-se a instal·lar al Kremlin.
La contraportada.
La situació a l'Afganistan al cap de més de 7 anys de la caiguda dels talibans no és gaire falaguera. Milers de civils han mort en atacs dels talibans i de les mateixes forces de l'OTAN i centenars de soldats europeus i nord-americans hi han perdut la vida. Avui ens han sorprès les paraules de Hamid Karzai. El president afganès, que sempre ha estat considerat un home proper a la Casa Blanca, assegura que, si pogués, abatria els avions dels Estats Units que bombardegen pobles del país a la recerca de talibans. Els seus atacs, recordem, han provocat diverses morts de civils per error. Karzai diu que no tenen radars ni avions a l'Afganistan, però que, si en tinguessin, hi haurien també, en aquest cas, tirarien pedres com els que fan servir per fer caure els estels i no dubtarien a utilitzar-los contra els bombarders nord-americans. A més, ha tornat a reiterar al costat del cap de l'OTAN que proporcionarà seguretat al cap dels talibans, el Mullah Omar, si està disposat a negociar la pau. Cal tenir present que els Estats Units ofereixen una recompensa de 10 milions de dòlars a qui faciliti informació per capturar-lo. Sembla clar, doncs, el divorci entre Karzai i l'administració nord-americana. Gràcies per seguir-nos. Bona nit.